en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres i disposat a fer unes quantes reflexions. Primer, per si serveix d'alguna cosa, avui és el Dia Internacional de l'Educació. Vagi per davant. És un bon moment per reflexionar sobre l'estat de... i la qualitat de l'educació al nostre país. Però no en parlarem d'això ara, avui. No. Avui que és el dia, avui no en parlem d'això. Parlem un altre dia. Per què? Pues que, perquè hem parlat molt d'educació i... Avui no en parlem d'això. Parlem un altre dia. Per què? Pues que, perquè hem parlat molt d'educació i me temo que ens trobarem exactament amb el mateix que hem parlat. Però ja en parlarem. Avui en parlarem del tema de moda aquests dies, aquests 2-3 dies passats, que és la famosa llei Òmnibus, que no ha estat aprovada i que, conseqüència d'això, entre d'altres coses, doncs no pugen les pensions i no pugen, i pugen les tarifes del transport, no? Que, per cert, avui l'autoritat del transport metropolità té una reunió per donar el vistiplau a les noves tarifes. No parlo de Rodalies, sinó estic parlant bàsicament d'aquells mitjans de transport públic que encara conservaran la bonificació del 20% que portarà el Consorci, un consorci que està format per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, altres corporacions locals, i que en principi aquestes noves tarifes, que són una... pujaran, entraran en vigor el dia 10 de febrer. El dia 10 tindrem noves tarifes si res no canvia, si no hi ha un, no sé, d'aquests decrets que s'han d'aprovar. I un cop més, la pregunta és si ens podíem haver estalviat tot això. I un cop més, la reflexió que fas és que la gent, nosaltres, els ciutadans, un cop més som moneda de canvi i som piedres arrojadizes en temes molt sensibles. En temes molt sensibles, com la promoció del transport públic, en temes molt sensibles, com les pensions, en temes molt sensibles, com la protecció energètica a les famílies que estan en una situació de pobresa energètica, doncs tot això estava dins d'una llei òmnibus. La llei òmnibus és una molt bona idea. És una molt bona idea. Partem d'aquí, eh? Té el nom, aquest nom se li va posar el 2009, concretament en una modificació que es va fer d'unes quantes lleis per adaptar-la més o menys al que tocava i al que marcava la Unió Europea. Això va ser el desembre del 2009, que van decidir doncs, incloure totes aquestes lleis en una que es diu Llei Òmnibus. Què és? Bàsicament, hi ha és una norma que regula matèries que pel seu contingut haurien d'estar en lleis separades o referents a un mateix contingut. Bàsicament, són paquets de lleis, en aquest cas eren unes 80, que entren en una mateixa votació que, com tots sabeu, està rebutjada. Ara, dona la sensació que és una bona idea portada a un mal port o mal utilitzada, perquè una llei òmnibus entra, bàsicament, qüestions similars, qüestions socials determinades que es voten per un concepte i cap a un port. Ara, quan entrem aquí i la cosa no funciona, quan posem coses que no acaben d'entrar al pes és quan entren les discrepàncies, com el que ha passat en aquesta ocasió, entre el Palauet de París, entre la pujada d'aliment dels IVA, de l'IVA dels aliments, d'uns quants aliments, que també entrava dins d'aquesta llei. Clar, aquí entrem en un joc que no tothom ha d'estar d'acord. Possiblement tothom està d'acord en subvencionar i afavorir el transport públic. Crec que aquí tothom està d'acord on pugen les pensions. Crec que aquí tothom pot estar d'acord. Per una qüestió o per l'altra, però tothom està d'acord. Però l'altra no. Llavors, aquí és com quan tens un gos o un gat i li has de donar una pastilleta de medicina, la fiques dins d'un formatget i li dones si s'ho menja. Doncs aquí, un cop més, aquí han favorit a tots. Uns perquè acusen a los otros de ser los malos de la peli, los otros porque dicen que los otros son trileros, i aquí, los que acaben pagando el pato, com sempre, ens toca a nosaltres, que estem dins d'aquest basal. Total, perquè ens toca de cara al transport públic, sembla, i això ja ho dic aquí, que no passarà gaire temps, encara que ara diuen que s'ho prenen amb calma, no acabo de què, perquè s'ho estan repensant, que hi haurà un decret estatal que es posarà sobre la taula per retornar a la situació de la subvenció del transport públic, d'aquest 50%, i de la pujada de pensions. Sembla que hi haurà un decret, encara que fons del govern diuen que lo vamos a hacer con calma y bien. La pregunta és si lo van a hacer ahora con calma y bien, que no és que estaven fent abans. No sé, aquesta seria la pregunta. Però de cara al transport públic, el que ens toca és això. D'entrada, el dia 10 de febrer, en els transports metropolitans, parlo de bus, parlo de metro, etc., doncs pujarà la tarifa. Això sí, no serà la total, perquè recordem que l'ATM, l'autoritat del transport metropolità, mantindrà aquesta bonificació del 20%. Ara, això ens porta a pensar com està la situació en el transport públic a Catalunya. Torna a posar el focus. Parlem amb el senyor Daniel Pi, que és portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Daniel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Vaya història s'ha muntat amb tot això, no?
Sí, aquí hi ha hagut una irresponsabilitat. Nosaltres com a entitat no ens toca dir per part d'aquí, no hi podem entrar, però en tot cas el que sí que és cert és que utilitzar les tarifes del transport públic dins del mercadeig doncs és una cosa que fa mal. Per cert, hi ha una notícia d'última hora que és de que la T-Usual i la T-Jove rebaixaran el que és la rebaixa que comen ja del 50% al 20%, és a dir, no hi haurà l'aportació de l'Estat. Per tant, ja sabem alguna cosa més respecte a l'àrea metropolitana. I la resta és, com has dit, els abonaments de Renfe, els recurrents ja no es poden comprar, la rebaixa de l'Avant no es pot comprar, i tot això és que el que ens posa de manifest és que ens continua faltant un marc estable de finançament del transport públic, que és el que tenen tots els països del nostre entorn.
Mm-hmm. És a dir, fer una norma per finançament de transport públic, perquè la veritat és que si es vol una sostenibilitat i reduir les emissions, s'ha de promocionar el transport públic. És que no hi ha cap altre camí d'entrada.
Sí, però és que no només és promocionar el transport públic, sinó que ja és assegurar el que mantenim el transport públic. És molt fàcil d'entendre, vull dir, hi ha operadors públics i hi ha operadors privats, però en tot cas l'operador ha de prendre unes decisions a llarg termini. Compro aquest autobús o no el compro? Poso aquesta línia de nou o no la poso? Augmento les expedicions a la nit o no ho faig? I llavors resulta que això depèn d'unes decisions de l'administració que es prenen d'avui per ahir. I per tant, doncs, aquella empresa o aquella que està prenent la decisió la pren passant la corda. Llavors, al final, què passa? Que tot això redunda en pèrdua de qualitat del transport públic, perquè, escolta'm tu, mira, jo sí sé que no m'han de pagar, doncs no poso aquell autobús que faria falta o no faig aquella expedició que més aviat caldria. Tots els països del nostre entorn tenen una llei de finançament que assegura a llarg termini els ingressos perquè es pugui prestar el servei. I a partir d'aquí serem molt exigents i requerirem fins l'últim quilòmetre de tren i l'últim quilòmetre d'autobús. Però, esclar, com pots reclamar a algú si no sap ni si cobrarà? Bona part dels descomptes s'han finançat amb càrrec als operadors. Doncs això, al final, ens estem fent trampes al solitari i acabarem doncs, amb pèrdua de qualitat del transport públic. Sí, perquè això encara és possible, per desgràcia. Això és el marc general, és a dir, sempre hem estat amb aquest dèficit que insisteixo, som molt raros, el resta de països tenen això solucionat, però el que no havia passat mai és de que apliquem uns descomptes i uns dies després no els apliquem per un vaivé polític, i és que això ja és, ara ja és de traca i mocador.
Això és correcte, vull dir, aquí és on estava el que de la qüestió. Però la qüestió on anava jo, Daniel, era la qüestió si és que un transport públic gratuït, com estaven els abonaments, un finançament del 100% en abonaments de Renfe, això pot donar un transport públic de qualitat, perquè el finançament també ha de donar aquesta qualitat en el servei, no? És possible, això?
Mira, a tothom li agrada no pagar. A tots ens agrada no pagar, no? Ara bé, a l'hora de prendre la decisió de quin transport públic es fa servir, no només es té en compte el preu també, però no només es té en compte el preu. És a dir, és freqüent, és fiable, és còmode, m'hi sento bé, m'hi sento segur. I últimament ens hem centrat potser un pèl massa en el tema del preu. Insistim, els preus han de ser socials, han de ser assequibles per tothom, si és que hi ha col·lectius que tenen problemes econòmics han de tenir el transport gratuït, però no farem un transport públic millor només si el fem molt barat o gratuït. Per tant, aquí tornem a parlar de l'exigència que els transports públics, tots, els de carretera i els de tren, perquè sempre anem a parar el mateix, i és molt més ampli el concepte, Escolta, que funcionin, que estiguin ben senyalitzats, que passin a l'hora, que siguin còmodes, que siguin fiables. Això és el que nosaltres venim reivindicant. A més, han de ser assequibles econòmicament, evidentment. Però si ens centrem només en fer un transport públic molt barat, molt, molt, molt barat, i no fem res més, al final el que estem fent és estigmatitzar el transport públic i fer que hi hagi un seguit de gent que digui, no, és que això no per nosaltres. I nosaltres sempre repetim la mateixa frase. Transport públic és el transport de la gent intel·ligent, no de la gent pobra.
D'acord. Estic totalment d'acord amb tot el que estàs dient. Pràcticament podria subscriure paraula per paraula. I avui, en quina situació estem? Perquè calen moltes... Tenen moltes mancances avui en dia el transport públic encara,
Sí, a veure, això és tema de got mig ple i mig buit. Hi ha gent que diu, és que tenim un transport públic tercermundista. Bueno, no, que vagin al tercer món i veuran que realment hi ha països que estan molt pitjor que nosaltres. Per tant, ara, si el que em diuen és tenim un transport públic immillorable, com algun ministre es dedica a dir por ahí, doncs no, tampoc. És a dir, nosaltres tenim una llista de reivindicacions que no ens l'acabem. Evidentment, tenim tot el tema del funcionament de Rodalies, però a nivell metropolità també tenim temes d'autobús i a nivell de país, doncs tenim un país en què a Catalunya bellugar-se en transport públic fora de l'àrea metropolitana a vegades costa molt.
És complicadíssim.
Tenim molts deutes pendents i moltes coses per millorar. Per tant, d'alguna forma, nosaltres el que ens agradaria és, en primer lloc, tema de finançament. Un marc de finançament estable, que ens donaria capacitat de pressió davant dels operadors. Perquè quan un operador li diu, escolta'm tu, i el primer que et diu, escolta, mira, jo fa 6 mesos que no cobro. I això passa. Val? O jo no sé l'any que ve si tindré conveni o no tindré conveni, si podré cobrar o no podré cobrar. Escolta, aquest senyor, aquesta empresa, què li has d'anar a exigir?
Clar.
Final encara li acabaràs dient-li gràcies. Doncs no. O sigui, primer que tot, un marc de transport estable. Segon, un pla de serveis com cal. És a dir, escolta, totes les capitals de comarca de Catalunya estaran unides per un autobús cada hora, o cada 2 hores, no ho sé. Vale? Però després, que aquests autobusos siguin fàcils d'utilitzar, que els horaris els puguis trobar, que encara tenim la informació repartida per allà, que els transportaments estiguin gratuïts, estiguin garantits, que si jo estic fent un viatge amb un tros amb tren i un tros amb autobús, no em trobi que el tren ha agafat 20 minuts de retard i després l'autobús ha fotut el camp i em quedo tirat en aquella estació 2 hores. I això passa. Perquè tot això, el que estem fent és que la gent digui, escolta, està molt bé el transport públic, però quan funcioni ja l'agafaré.
Doncs senyor Daniel Pi, promotor de l'associació... Diu promotor.
Portaveu. No em pugis de categoria, tu, ja tinc prou feina.
Portaveu de l'associació per la promoció del transport públic. Escolta, gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Molt bé, doncs de res, moltes gràcies a vosaltres.
No, gràcies a tu per aquesta xerrada. De fet, ens deixa clar una cosa sobre la taula. Tot això també va més enllà del preu. És veritat que hem de tenir un preu assequible, o molt assequible, o gratuït per a aquelles persones que ho necessiten, però molt més enllà del preu per tenir un transport públic de qualitat, passant per les infraestructures, per la fiabilitat, tot el que ha explicat el Daniel. És un bon quedat davant de tot això, Bé, de seguida parlarem de mòbils, perquè ja sabeu que d'entrada... sobretot en el primer mes de l'any, en el que estem, en gener del 2025, surten totes les estadístiques de tot l'any passat, del 2024, i una d'aquestes, que és lògica, té la seva lògica, però crida l'atenció. Crida l'atenció per moltes coses, i és que hi ha hagut un rècord de ciberatacs als mòbils durant l'any 2024. El teu també. Així que vigila. De seguida en parlarem amb una experta que ens explicarà el per què, com i quan d'aquests atacs. Però abans... Ara és que no fa tant de fred, no? Però tot arribarà. I per això has de tenir les finestres modernes de Bricoventana Ponés. Perquè amb Bricoventana Ponés no és de preocupar-te. Són finestres modernes que mantindran la teva llar càlida i acollidora en els dies més freds. Brico-Ventana Ponés. Li pots donar a la teva llar el confort que es mereix i renovar les teves finestres amb Bricoventana Ponés. Brico-Ventana Ponés per una comoditat absolutament màxima. Estem lluny, però quan arribi la calor, bueno, igual no tan lluny, també mantindran l'aire fresquet de l'aire condicionat. Brico-Ventana Ponés.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
A Fruites Bollo t'oferim la millor qualitat en totes les nostres varietats perquè sempre puguis quedar-te amb el que és més bo de la fruita. Aquest hivern, queda't amb allò que té gust a cítric del bo. Cítrics Bollo. Queda't amb el que és bo.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
¿Te sientes atrapado con una propiedad heredada? Con Heredex puedes vender tu parte del inmueble y olvidarte del problema. Despídete de conflictos. Vende tu parte a Heredex. Cuando recibir una herencia causa problemas familiares. Cuando te arrepientes de haberla aceptado. Cuando quieres deshacerte de esa parte del piso porque solo te supone un coste y no un beneficio. Heredex. H-E-R-E-D-E-X. Visítanos en heredex.es y vende tu parte de la herencia. Contacta con Heredex y deja atrás los problemas heredados.
Si estás pensando en renovar tus ventanas, consulta a los especialistas en tan solo un clic. Brico-ventana.es. Nuestras ventanas modernas mantendrán tu hogar con el mejor aislamiento y ventilación, confort y seguridad para tu familia. Amplia oferta de carpinterías a medida. Somos de aquí y sabemos lo que necesitas. Tu presupuesto en brico-ventana.es. Cuidamos del confort de tu hogar. Brico-ventana.es.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem tan acostumats a tenir mòbil, a fer-ho utilitzar cap amunt, que fins i tot amb aquesta usualitat abundant d'utilització dels mòbils, que són una extensió ja del nostre cos, doncs possiblement moltes vegades no li donem el valor que ha de tenir en funció d'on entrem, que descarreguem, que instal·lem, on el connectem, que també que deixa xifres clars. Mira, en un mòbil tenim absolutament tot, tot. Absolutament tot. Mira, jo faré una pregunta ara mateix. Aprofito que tinc aquí a la Mar Puerto, que entrarà després per parlar d'un altre tema. Tu què tens en el mòbil, Mar? Bon dia, per cert.
Molt bon dia.
Benvinguda.
Doncs jo sempre dic que el mòbil tinc tota la meva vida sencera. I és un perill,
vale,
realment.
Parles de la teva vida, com a fotografies, records, etc. Però, per exemple, dades...
Clar, contrasenyes...
Dades bancàries?
Clar, també.
També. Tens l'aplicació del banc, no? Et suposo, clar, també, no?
Veritat? I per exemple, notes de feina, telèfons...
Tens l'aplicació de la meva salut també allà ficada, per exemple?
Sí, però no tan ben ficada com algunes altres.
Com unes altres, no?
Per exemple, hi ha botigues de roba que tinc ja posada la targeta...
La contrasenya.
Que es pagui automàticament sense haver de posar-la.
Aplicacions de compra online, per exemple, també. Jo què sé, està Amazon, està Shein,
que
està...
Que poses pagar i ja automàticament no et demana ni el número ni res.
Correcte.
Bé. O notes, per exemple, jo què sé, de fer el teu programa, doncs tots els apunts.
Bé, això possiblement no sé si seria un carmelet pels malos de la peli, les notes d'aquest programa, però tota la resta sí, perquè tot el que està dient la Mar és el que habitualment tenim tots. Totes aquestes dades sensibles. I això, los malos de la peli lo saben. Y lo quieren. Per això és lògic, tenint en compte que tothom tenim un mòbil, que los malos han ido a por ellos. Per això d'aquí es desprèn aquest rècord de ciberatacs a mòbils durant el 2024. De fet, especialment, hi ha intents d'estafa, d'extorsió, i d'espionatge per detectar infidelitats. Ojo peligro, eh? En parlem de tot això amb l'Helena Rifà, que és professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Helena, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Que s'espera estar aquí amb nosaltres, encantat de parlar amb tu. Jo deia que entrava dins de la lògica, no, això? De que si hi ha tants aparells i en aquells aparells els dolents de la pel·li saben que tenim dades sensibles, és normal que busquin entrar dins per robar-les.
Sí, de fet, els mòbils són com el dispositiu que tenim més personal, no? A vegades els ordinadors són més d'ús comú, que entren els diversos membres de la família o així. En canvi, el mòbil és una cosa molt personal, que hi tenim dades sensibles, i per tant és un blanc fàcil.
És curiós perquè les pròpies aplicacions ja et demanen permís per autopiratejar-te. Tu li dones l'autorització, si no te n'adones, i estàs autoritzant a espiar-te, bàsicament.
Exacte, exacte. El que passa que en aquell moment ens sembla que aquella aplicació és molt interessant i l'hem de fer servir sí o sí, i tirem endavant.
Després amb connectivitats tipus wifi o bluetooth,
sí, què hauríem de fer? Això, sí. Per a les connexions que no fem servir, ja sigui el d'ubicació, fins i tot no, el GPS, no cal tenir-lo obert si no el necessitem, o la wifi o el bluetooth. El bluetooth perquè... El Bluetooth és més per dispositius de curt abast, no? Fins a no sé, uns 100 metres, que et poden hackejar i que és una xarxa que no està tan protegida com altre tipus de xarxes, no? Que demanen més contrasenyes i tal. La wifi el Bluetooth poden connectar-se directament en el teu dispositiu i robar-te dades. Les wifis hem de vigilar doncs, si tenim wifis públiques instal·lades, i a més que les tenim gravades en el mòbil i, per tant, s'activen automàticament quan troben aquella antena, no? Perquè aquestes wifis públiques, que tampoc demanen contrasenya ni demanen res, primer, que qualsevol hacker les pot replicar i ficar-hi la seva pròpia antena, no? I, per tant, totes les teves dades passen per allà i et pot fer el que vulgui. I encara que ell no s'instal·li a l'antena, si és una wifi pública, que l'antena és correcta i és la de l'aeroport o d'allà on sigui, és igual, de la mateixa manera que t'hi has connectat tu, també s'hi pot connectar el veí i pot veure igualment les teves dades. No té tant control com si l'antena és seva, però també pot veure les dades i fer, bueno, fer atacs, no? Per tant, sí que és important les wifis públiques tenir-les molt controlades. Si mai s'han de fer servir, esborrar-les com les haguem fet servir, i si les hem de fer servir i hem d'utilitzar, a més, transaccions sensibles, amb dades sensibles, amb aquestes dades, posar-nos una VPN, no?, que és una xarxa privada virtual, o assegurar-nos que aquella comunicació va per SSL, assegurar-nos que hi ha una seguretat.
Una seguretat allà, no?
Sobretot les VPN, si pots instal·lar un recurs aquest extern, que vol dir que faràs una xarxa amb seguretat, amb un servidor que tu coneixes i sa confiança, doncs molt millor, perquè saps que punt a punt aquestes dades fins al servidor de confiança van protegides i, per tant, encara que s'hagi ficat un individu amb una antena maliciosa pel mig, tu vas fins al final amb seguretat.
Després, ara, he vist, des d'un temps ençà, carregadors de mòbil públics, és a dir, a estacions de metro, als trens de rodalies, etcètera, a l'autobús, que pots connectar l'USB i connectar-lo al mòbil per carregar. Això pot ser perillós perquè estàs entrant al port de dades, també, no? O no?
Sí, exacte. És perillós si et connectes directament amb l'USB, perquè l'USB, a part dels ports dels pins que té de càrrega elèctrica, també en té de dades. I, per tant, si no saps segur on t'estàs connectant o allò on t'estàs connectant ho han hackejat, no?, i han ficat un carregador que, a més, té un ordinador darrere i agafa dades, doncs es pot connectar amb el teu dispositiu. No? Si el carregador és directament elèctric, no passa res. Si és el carregador de tota la vida, no?
D'acord. El que s'endolla directament a un endoll, però USB directament és aquí on estaria el perill.
Exacte. És amb l'endoll USB on estaria el perill. I a veure, normalment els mòbils tenen proteccions sobre això, perquè quan et connectes ja et surt un pop-up que et demanen si vols transferir dades. Però això és el que passa amb la configuració estàndard. Si tu has modificat això o t'ha entrat algun virus que t'ha modificat no preguntar aquest pop-up, que no et surti l'alerta de pots transferir dades amb aquest dispositiu que t'acabes de connectar, doncs llavors és quan poden començar els problemes, no? És a dir, és una porta més. No és tan fàcil, és una porta més, no?
I ara, Helena, ja per acabar, pràcticament, m'agradaria entrar a l'altra part, no? Un cop t'han infectat, un cop ja tens allà i tu te n'adones que tens un problema amb el mòbil, quines eines tenim o com podem netejar tot allò un cop detectem el problema?
Un cop detectat el problema, clar, hi ha la primera més a saco, no, diguem, que, sí, que seria resetejar-ho tot.
Configuració de fàbrica, jo que poso, configuració de fàbrica.
Exacte.
D'acord.
I tornar a començar. Si no, clar, pots mirar les aplicacions que tens instal·lades i desinstal·lar-ho. Això, si és un virus no molt avançat, el podràs desinstal·lar i ja està. Si és un malware no molt avançat, n'hi ha d'altres que es poden haver quedat gravats i no els vegis, perquè no s'han ficat amb una icona. Per tant, a vegades és difícil, o sigui, pensar-ho tot en que trobaré allà l'aplicació maliciosa i la trec, és perillós, perquè n'hi ha algunes que sí, les més senzilletes les trauràs amb el botó de l'aplicació i no et tornaran a dir mai més res, n'hi ha d'altres que no.
Doncs, Helena Rifà, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquests consells que ens has donat, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs ja sabeu on connecteu el mòbil. Vigileu, vigileu i vigileu molt. Ja sabeu totes les xarxes públiques, etc etc. I sobretot portar sempre el Bluetooth connectat. Això és una porta, és una invitació. Bàsicament hi ha passat més d'una vegada, Bé, de seguida parlarem de salut visual amb Tres Torres, amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres, i després us explicarem una història inquietant. Inquietant per la història que hi ha al darrere. Mireu, des del 3 de maig de 1327, començaments del segle XIV, o els 20 primers anys del segle XIV, això estem parlant de fa 700 anys, des d'aquella època han viscut monges clarisses al Reial Monestir de Pedralbes de Barcelona. 700 anys. Doncs això està a punt d'acabar. Està a punt d'arribar a un punt i final, aquesta llarga tradició. De fet, va ser la reina Elisenda de Montcada, que aquesta senyora era la tercera esposa del rei Jaume II d'Aragó, que el va fundar, pràcticament, i va dir que allà només hi podia haver monges clarisses. Doncs això està en perill i en un perill greu. De seguida en parlem de tot això aquí amb la Mar Puerto i aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Su misión será mantenerle escondido durante 40 horas.
Lo único que tiene que hacer usted es no acercarse a las ventanas, especialmente durante la noche.
Steve McQueen.
Dos hombres y un rifle. Asesinos profesionales.
Robert Vaughn.
¿Qué es lo que falló, teniente?
Que sabían dónde encontrarle y usaron su nombre para entrar.
Bullitt. ¿Qué explicación tiene esto?
Una persecución. Dos hombres muertos. Un oficial y un testigo gravemente heridos.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
En Timac Agro tenemos un compromiso. Un compromiso con la innovación. Por eso, hemos creado Revalora, una iniciativa avalada por certificadoras externas que pone en valor los beneficios de nuestros productos en línea con una agricultura más sostenible y rentable. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
ara parlarem d'una de les pandèmies... Li han dit la pandèmia silenciosa. Parlo de la miopia i d'aquesta pandèmia silenciosa parlem amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres, que d'això en saben una estoneta, i amb el doctor Emilio Juárez, que sap encara més. Què tal, doctor? Benvingut.
Bones.
La pandèmia silenciosa. Igual he sido muy dramático aquí.
No. Curiosament, hi ha una dada. Fa 10 anys estava fent una entrevista a Telemadrid i estava explicant precisament aquest tema. Que el Ministeri de Sanitat xinès deia que ells tendien al voltant d'un 90% de miops a partir del 2050. Es va muntar una polèmica tremenda, va rebre cartes de companys de la Societat Espanyola d'Oftalmologia dient que feia com alarma social. Fixa't el que ha passat.
Però és que és veritat, això, eh? Però és que, però és que està passant.
És evident que més del 20%, 30% dels nanos de menors de 18 anys estan sent miops per, diguéssim, per gràcia divina del factor d'ordinadors. És a dir, abusem d'ordinador, abusem del mòbil, abusem de prop, estem moltes hores treballant a mitja distància a prop, i després l'oci també acaba sent el mateix. Hi ha una dada. Cada hora que passem al carrer jugant, és a dir, els nanos passen una hora al carrer jugant, tenen un 10% menys de possibilitats de ser miops.
Bé, és una molt bona dada.
Per tant, la miopia és un problema, és una pandèmia, no silenciosa, ja és òbvia que ho és.
És claríssima, sí.
I bueno, jo sempre els dic el mateix, no us preocupeu. Al final això té solució. És a dir, a veure...
I aquí anem.
És el que has dit tu, no és una malaltia, no. És un defecte refractiu. I, per tant, té una solució, que és el làser, que a vegades hem parlat, el làser amaris, correcció d'aquesta miopia, astigmatisme o hipermetropia també.
Sí.
Per tant, és millor no tenir-la? Clar, no ens haurem de sotmetre a una intervenció. No haurem de patir un ull sec per excés de lents de contacte, d'acord? Perquè les ulleres no acabo de veure bé de nit. És a dir, podem solucionar-ho, però si podem evitar-ho abans, millor que millor.
Millor, sí, es pot fer una prevenció claríssima. Però un cop la tens, que hi ha moltes persones que la tenen, jo inclòs, això com funciona? Vull dir, jo em vaig a l'institut i, mira, soy miope.
Primer hem de fer unes proves, que veiem a veure si la còrnea és compatible amb la cirurgia. Per fer làser. Hi ha altres tècniques, eh? Però vale. Per fer làser, això. I després és simple, el làser, la Maris i el 50 té una capacitat de corregir una dioptria en un segon i un gruix molt poc de micres que elimina per corregir això. Per tant, és un làser que et permetrà operar-te moltes dioptries i a la vegada fer-ho molt simple i molt ràpid. Què significa molt simple i molt ràpid? Doncs que el risc que assumeixes de cirurgia i el temps de recuperació s'escurça molt. És a dir, perquè et facis una idea, si tu tens 4 dioptries i t'operes avui, que vinc de quiròfan d'operar, te pots trobar que a l'aixecar-te ja ets capaç de veure el rellotge, perquè ja estàs amb unes visions del voltant entre un 50 i un 60% de la teva visió. T'aixeques, és a dir, t'has tombat sense veure el rellotge, t'aixeques i ets capaç de veure el rellotge a la paret. I això és, diguéssim, lo gran que porta la Maris 1050, la capacitat de correcció i, per tant, de recuperació de la cirurgia de làser de miopia i hipermetropia o astigmatisme.
És molt ràpid, aquestes situacions. És a dir, que en poc temps, si ets miopia dels dos ulls, en res, una setmana o...
Normalment els pacients els demanen un parell de dies.
Jo m'he passat, mira, he donat una setmana de marge.
Amb un parell de dies és suficient, perquè el parell de dies, que significa? Que el que vull, que és una cirurgia que fem d'una lamineta, que hem de fer que se cicatritzi bé, doncs en 24 hores rarament es mourà si després te toques els ulls.
En aquest cas, ja sabeu, l'Institut Oftalmològic Tres Torres es poden donar un cop de mà davant de tot això. Què has de fer? Mira, a la web tindràs tota la informació. oftalmologiatrestorres.com, oftalmologiatrestorres.com, i el telèfon 900-842-848. 900-842-848. Doctor Emilio Juárez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Nada volverá
a ser como... Des del 3 de maig de 1327, fa gairebé 700 anys, han viscut monges clarisses al Reial Monestir de Pedralbes de Barcelona. De fet, aquesta llarga tradició acabarà properament, malauradament. El monestir de Pedralbes ha estat testimoni del creixement i l'auge de la ciutat de Barcelona, i la seva construcció va ser fruit de la visió de la reina Elisenda de Montcada, que va ser la tercera esposa del rei Jaume II d'Aragó, i va ser fundat per albergar doncs, les monges clarisses de clausura, monges pertanyents a l'Orde de Santa Clara, la missió de la qual era pregar per generar fraternitat, alegria i esperança al món. De fet, el monestir va adoptar el nom de la zona on es va posar la primera pedra, Pedralbes, i ara sembla que s'està anunciant el seu tancament com a convent de clausura, i això, doncs, no li fa gràcia a tothom, clar. Mar Porto, com estàs?
Bon dia.
Explica'ns.
Doncs està considerat un dels millors exemples del gòtic català instal·lar el museu, el convent i el monestir de Santa Maria de Pedralbes aquí a Barcelona i podria perdre doncs, el seu patrimoni artístic històric si la comunitat de clarisses que l'habita ha de tancar per falta de vocacions.
Doncs en parlem amb el Bernardo Pérez Ramírez, que és una de les persones que s'està mobilitzant per això. Bernardo, buenos días, bienvenido.
Hola, hola, buenas tardes, buenos días. Sí, aquí con bastante frío en Boston, está nevando, bueno, es temporada de nieve, hace un frío, pero bueno, aquí estamos y dispuesto a ver qué podemos hacer para ayudar a las clarisas, ¿no?, en el monasterio, que es el tema que íbamos a conversar hoy, creo.
Efectivamente, ¿y cómo se les puede ayudar? ¿Hay alguna manera para que siga precisamente en marcha este monasterio?
Bueno, es que todo parece muy extraño. Yo voy siempre al monasterio porque, bueno, tenemos una casa muy cerca en la zona de Bonanova y voy veranos, navidades y alguna vez paso por ahí. Siempre pasamos por el monasterio porque es un sitio que aparte de uno a veces no ser muy religioso, pero se respira una tranquilidad y es un sitio muy tranquilo. Y pues me impresionó mucho que conozco a Sor Isaura Marcos de hace años por su trabajo de fotografía y todo esto. Me impresionó mucho verla desolada y diciendo que las van a trasladar, que ellas no quieren trasladarse del monasterio. Y esto fue lo que originó un poco, con mi hijo decidimos escribir a La Vanguardia para ver si podíamos hacer algo y crear un poco de conciencia. Del otro punto, la misa de Navidad también fue un poco triste porque el 24 vamos siempre a la misa de Navidad en el monasterio y esta vez se nos dijo que probablemente no seguiría como centro religioso. Y claro, ahí nos empezamos a preocupar y al ver a Sor Isaura tan desolada y pues lo que no entendemos claramente es por qué no se puede traer monjas de otro lado, que es una posibilidad. Y se debería mantener el monasterio porque fue creado primero. Yo soy bioquímico y biofísico, pero me interesa mucho la historia, la historia personal y la historia, bueno, en general. Y si no respetamos la propia historia, pues entonces vamos no vamos bien. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Como yo pienso que habría que hablar con el obispo, ya tenemos un grupo que tenemos pensado esto. Yo no estoy ahí, pero estamos organizándonos para hablar con el obispo y hablar con alguien del ayuntamiento, porque creo que hay intereses entre el ayuntamiento y el obispado. Según claro. tengo entendido, el obispado se va a quedar con las celdas y lo otro será todo un museo. Incluso la iglesia, donde van todos los feligreses, donde van los niños por el Easter, como se dice, la Pascua de Easter, ¿no? La Navidad, todo eso se va a cerrar. Entonces no se entiende mucho. Entonces, eso es una cosa. Lo otro que estamos haciendo es, vamos a escribir una carta al Papa Francisco que ya estoy redactando y luego con el grupo nos organizaremos para enviar la carta y pedir que se trasladen monjas de otro lado. De hecho, he oído por algunos gente de la zona que hay un monasterio que podría proveer algunas clarisas también a este monasterio, las clarisas de Balaguer.
Porque tú, Bernardo, que ya estuviste hablando con las monjas, con las clarisas, ¿qué impresión te dieron? ¿Qué te transmitieron?
Bueno, a mí me transmitieron que la están echando de su casa. Esto es lo que más me molestó, porque en el monasterio, cuando fui a hablar antes de Navidad, como siempre voy de visita y me encuentro a veces a Sor Isaura por el claustro, y estaba desolada. Entonces me dice que las van a echar. Yo no entendía bien todo el tema, pero ella tiene 65 años, desde los 17 años vive ahí. Ella dice, pues esta es mi casa, ahora es como que nos van a echar de la casa. Y después me mandó un mensaje diciendo que las han obligado a firmar un documento, que ellas se van por su propia voluntad. Y dice, eso no es, me he sentido obligada a firmar, y otra vez son solo tres las que quedan, y una es muy mayor, tiene 90 años y no sabía lo que estaba firmando. Esto es lo que me ha dicho Sor Isaura, y bueno, y es la información que tengo. No tengo yo todos los detalles exactamente qué es lo que quiere hacer la ciudad, convertir esto en un museo, por qué no se puede mantener esto que pues tiene mucha historia para Barcelona. Una cosa que sí he notado en los últimos 5 años es que ha aumentado el número de turistas que llegan a la zona. Antes no había mucho turista por ese lado, Y por otro lado, ha habido mucha construcción, supongo que esto está pagado por el ayuntamiento, ¿no? Y últimamente se han abierto las tumbas, hay arqueólogos trabajando para datar de cómo vivían, qué comían y todo un estudio arqueológico. Esto requiere muchísimo dinero. Entonces, ahí esta parte no la tengo clara. ¿Qué intereses hay por ahí entre la ciudad y el obispado y por qué no se puede mantener las clarisas, que son... Un monasterio sin clarisas, pues no es un monasterio, no tiene ningún sentido, ¿no? Un museo, hay muchos museos, y Barcelona no necesita convertir esto ya en otro museo, ¿no? Pues, de hecho, es uno de los sitios más apacibles que conozco de monasterios, ¿no?
Pues ojalá sea así, que todo esto llegue a buen puerto, la carta que estás escribiendo y absolutamente todas las acciones que estás haciendo. Bernardo Pérez, oye, muchas gracias por habernos atendido y habernos dado estas explicaciones, muy amable.